El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Abans d'entrar en matèria en el tema que ens ocupa, us expliquem una informació d'última hora, i és que l'atur ha baixat de 356 persones al mes de febrer a Catalunya. Actualment, el nombre total de desocupats a Catalunya és de 351.288 persones. En el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats també, en aquest cas, a les oficines d'ocupació, ha pujat. Per tant, diferent a Catalunya, ha pujat en 2.618 persones i actualment doncs, hi ha un total de 2,9 milions de persones sense feina arreu de l'Estat. En qualsevol cas, el que ens ocupa és que la llei de l'avortament ja ha entrat en vigor. Des d'avui, les joves de 16 a 18 anys ja podran avortar sense permís patern. És una de les principals modificacions de la nova llei, que també anul·la el període d'informació de 3 dies per prendre la determinació definitiva i es dona baixes mèdiques a les dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs. Les dades de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la CIR de Sabadell l'any passat diuen que es van interrompre 566 embarassos de forma voluntària, una xifra que és lleugerament més alta que la que es va registrar l'any 2021. En parlem de tot plegat a aquesta hora, ho fem conversant amb Maria Victòria Cambrador, coordinadora de la CIR de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
565 interrupcions voluntàries de l'embaràs al 2022, 493 al 2021. S'ha d'analitzar d'alguna manera aquest increment?
Bueno, sempre ens movem amb unes xifres que estan al voltant de 500 a l'any. De tota manera, si comparem amb les dades de Catalunya, diríem que la taxa d'IBES que tenim per cada 1.000 dones està, la de Catalunya és de 13,3 i la del Vallès Occidental, i concretament és al voltant de 12. És a dir, que ens movem amb unes xifres, però sí que a vegades, per exemple, el 2020 van baixar una mica, que va coincidint amb la Covid, i després un augment, però sí, fluctua sempre al voltant de 500. I és veritat que aquest 2022 ha hagut una mica de repunt.
Mm-hmm. Hi ha algun perfil concret de dona que se sotmeti a aquesta interrupció voluntària de l'embaràs? Li dic perquè podríem córrer, pensant així ràpid, pensant en noies joves, però m'agradaria saber si realment hi ha un perfil concret.
A veure, si analitzem les dades de Catalunya, diríem que hem de pensar en una dona de la província de Barcelona, perquè Barcelona és la que té majoritàriament més nombre d'IBES, una dona que està, la mitjana és de 29 anys, però amb una desviació de menys 7 anys, que té estudis secundaris o batxillerat o FP, que té ingressos i que normalment treballa d'assalariada. Aquest és el perfil que tenim a Catalunya.
Per tant, podem dir que la gent jove no és la majoritària.
Bueno, dels 15 als 19 anys, que diríem que és el que ens podria preocupar més, el que ens preocupa més, és al voltant d'un 9%.
Uh-huh. Clar, és important, no?, perquè al final estaríem parlant doncs, d'aquests embarassos adolescents, i de fet també perquè aquí és on ens mouríem en aquests canvis legislatius que s'han posat ara damunt la taula, no?
Sí, fonamentalment els canvis venen per dues bandes. Per una banda és que s'anul·la el que és el període de reflexió de 3 dies, és a dir, que ara l'abordatge es podrà fer en el moment, excepte que es demani alguna prova complementària, que a vegades cal fer-ho, alguna analítica, sobretot pel grup IRH. I l'altre canvi substancial és el... Bueno, també és fins a les 14 setmanes, això tampoc no hi ha canvi. La baixa, tampoc penso que hi hagués cap problema, perquè si la dona la necessitava, doncs anava al capçalera i ja està. L'altre canvi fonamental és que ara, fins als 18 anys, necessitaven el consentiment patern o matern o del representant legal, i ara, a partir dels 16 anys, doncs no caldrà aquest consentiment dels pares.
Clar, i com la veu aquesta darrera part, el fet que ja no calgui aquest consentiment? És una bona mesura?
Bueno, en temps hi havia estat, eh? Això va ser un canvi, però en temps hi havia estat aquest canvi. Bueno, és una bona mesura, això és una llei, i nosaltres com a tal som un servei públic i ens ajustarem a la llei, lògicament.
Quan la dona ve i ve a la CIR, no?, i diu, mira, m'ha passat això, m'he quedat embarassada, no vull tenir aquesta criatura, a partir d'aquí, de quina manera se l'atén aquesta dona?
Pues mira, té un procediment més o menys que consta de 3 visites. O sigui, la porta d'entrada normalment és a la CIR, perquè interrupcions voluntàries de l'embaràs ja poden ser a petició de la pacient, que són la majoritària, que són al voltant del 92%, i altres coses ja són les mèdiques, que es fa en un entorn hospitalari. Llavors, quan la pacient ve aquí, fa una primera visita, la fa amb la llevadora fa la història clínica, demana unes proves complementàries, normalment és una analítica, informa del procediment, informa de les dues vies que hi ha per fer aquesta interrupció, de la interrupció voluntària de l'embaràs farmacològica o la quirúrgica, i l'informa dels processos, de tal com són els dos processos, i després d'aquesta informació se li entrega el consentiment, es dona informació oral i escrita, se li entrega també, es lliura el consentiment informat. Això és la primera visita. Després ve a la segona visita amb el ginecòleg fa la confirmació de l'embaràs ecogràficament, revisa la història clínica i tal, i revisa que tingui el consentiment informat, i llavors es dona la primera part de la medicació, perquè la interrupció voluntària de l'embaràs farmacològic es fa amb dos fàrmacs, un es lliura a la consulta i la resta de la pauta és autoadministrada per la pròpia pacient a casa. I després hi ha una tercera visita de seguiment, que és al voltant dels 15 dies, que és per confirmar la finalització de l'embaràs i sobretot deixar lligat ja un mètode contraceptiu.
Vaig a pams. Em deia, dos mètodes, el farmacològic que ens l'explicava ara, que és aquesta primera pauta de medicació que es dona, entenc, a consulta per comprovar que no hi hagi cap efecte secundari, entenc?
Sí, exacte.
I llavors...
Com tot fàrmac, hem de veure...
Exacte.
O sigui, nosaltres informem que hi ha dos mètodes, perquè la dona té el dret a escollir quin dels dos se li ajusta més, o vol.
I el següent, el quirúrgic, com es fa?
El quirúrgic és el que es coneix com el raspat o el lagrat. És a dir, es buida de manera quirúrgica amb sedació el contingut de l'úter.
Uh-huh. A nivell de molèsties i de conseqüències físiques, entenc que deuen ser radicalment diferents, no?
No, l'únic que... a tots, a veure, si tu fas un quirúrgic, doncs ho buides tot i ja normalment hi ha menys pèrdues després. En el cas del farmacològic, doncs, també l'únic que el sagnat o les pèrdues el tindràs a casa quan tu t'administres les prostaglandines. La recuperació més o menys és similar.
Parlàvem ara de conseqüències físiques, no? Si hi ha sangrat, si no hi ha sangrat.
Sí.
Clar, no sé si es pren alguna mena d'atenció també a les conseqüències psicològiques d'aquesta decisió. Sí.
És que, de fet, són les més importants. És a dir, que nosaltres hem de fer, sobretot a la primera visita, una bona acollida, un bon acompanyament, una actitud oberta, col·laboradora, empàtica, perquè la dona doncs prengui la decisió de manera lliure. A vegades, quan venen, també estan en una situació d'ambivalència. En aquests casos que veiem una ambivalència emocional o que veiem que la dona doncs té una afectació, doncs li oferim el servei de les psicòlogues de la CIR.
Clar,
perquè faci una intervenció.
Entenc que independentment de que la decisió sigui volguda, això no treu que hi pugui haver certa recança o certa conseqüència psicològica de dir, ostres, és una decisió al final molt important, no, també?
Sí, exacte, sí. Sí. Sobretot les repercussions emocionals existeixen, psicològiques, i per tant sí, l'hem de donar molta importància.
I en aquests...
Perquè a vegades les circumstàncies de la pròpia dona doncs és la que porta en aquesta situació.
I en aquest sentit hi ha un seguiment? És a dir, més enllà d'aquestes 3 visites, que entenc que bàsicament la tercera és per veure que tot hagi quedat, permetim l'expressió, net, és a dir, que l'úter estigui net de l'embrió, etc. Hi ha també un seguiment psicològic que es vagi repetint en el temps?
Sempre, si és a demanda de la dona. Si la dona ens ho demana, doncs llavors ja la derivem a psicologia i es fa un acompanyament. Depèn de la dona. Si la dona ho demana, doncs sí, l'oferim i es fa.
Deia, la part de la baixa, que em deia al principi, no li dono tanta importància, personalment, llegint la informació sobre la llei, cridava l'atenció, no?, que fins ara no hi hagués aquesta baixa. Hi ha mecanismes, entenc, que fins ara també s'aplicaven de si la dona tenia problemes doncs, a l'hora de prendre aquesta decisió o per la pròpia feina. Entenc que era fàcil, no?, donar aquesta baixa.
Sí, a veure, nosaltres baixes les dona el metge de família i llavors si la dona doncs estava passant per un procés així, no hi havia cap problema fins ara per donar la baixa.
Per tant, entenc que ara que més s'inclou a la legislació encara serà més senzill, no?, segurament.
Sí, i tant, exacte. És a dir, que jo crec que, crec que cap metge de família posaria problemes per donar una baixa quan la dona està passant per aquest procés. De fet, crec que això, diríem que no és un canvi tan significatiu perquè, de fet, es podia fer la baixa,
I en aquest sentit, quan es pot reprendre la vida normal després d'una interrupció voluntària de l'embaràs?
Home, tot dependrà del tipus d'activitat que la dona realitzi a la vida diària, no? Del tipus de feina que tingui. No és el mateix estar d'administrativa que estar en un magatzem. Però no sé, per dir, podia ser al voltant de 7-10 dies per mi,
Per tant, doncs, per haver recuperat, entenc, la part de totes les pèrdues,
la
no?
La física, exacte.
Exacte, tot el que és la part física.
No perdre, no tenir dolor, etcètera,
En el cas dels menors, em deia, ja s'havia aplicat abans, ara es torna doncs, aquesta no necessitat d'aquest període, d'aquesta informació a les famílies, no? Habitualment, però, aquests casos com es tracten? Es tracten diferent? És a dir, quan qui ve a la consulta és una noia entre 15 i 19 anys, la manera d'actuar o d'abordar és diferent?
No, igual. L'únic que... Lògicament, si sempre hem d'estar empàtiques i tenir una bona acollida, en aquests casos potser més, no? Per l'edat de la pacient, doncs lògicament encara més, no? L'acompanyament probablement ha de ser major i de ser, és a dir, col·laborar amb ella i ajudar-la molt més,
Clar, i el paper de les famílies en aquest cas, quin acostuma a ser?
Normalment el que veiem fins ara és que normalment venien acompanyades per un dels progenitors, que sí, majoritàriament sempre són les mares, en general, i la mare normalment feia aquest suport, no? Era important, jo crec que per les nenes era important aquest suport, però hi ha nenes també amb 16 anys que són molt madures, això també és veritat,
Em deia al principi, quan em feia una mica el repàs de com funcionava tot plegat, no?, que tot plegat es combina també amb quan acaba buscar algun mètode anticonceptiu, no? Mètode...
Això és importantíssim.
Això es fa en tots els casos?
En tots els casos. És a dir, nosaltres el que fem és fer un assessorament contraceptiu i la idea és que quan ja es faci la tercera visita ja es deixi lligat, després d'un assessorament, quin mètode farà servir a partir d'ara. Lògicament, si ja hem posat totes les facilitats, no? I més ara que han hagut per la gent jove, ha sortit, doncs, precisament ahir es va presentar el pla d'accessibilitat dels mètodes a llarg termini. Llavors és totalment gratuït per una persona jove posar un implant subdèrmic, per exemple, o un DIU. És a dir, que sí que ja ho deixem lligat i afavorim tots aquests mètodes de llarg termini que tampoc no estan tan sotmesos a l'ús de l'usuària, no? Perquè es posen i l'usuària ja s'oblida i ja sabem que llavors l'adherència és màxima al mètode, no? I llavors, és una gran eina que tenim ara per les dones fins als 29 anys.
Clar, i a més explicava un dels supòsits que explicava ahir també la Generalitat quan presentava aquest pla era en dones que hagin fet una interrupció voluntària de l'embaràs,
exacte.
En aquests casos també es posava damunt la taula. Parlava del DIU i d'aquest implant subcutani. Com funcionen en aquest cas tots dos mètodes?
El DIU és el DIU de coure, que ja és un mètode bastant conegut, no? que es col·loca a l'interior a la cavitat uterina té un mecanisme d'acció, diríem, per evitar l'embaràs. L'implant subdèrmic és un anticonceptiu de sol gestagens, que llavors que s'aplica, es posa subdèrmic en el braç, a la cara interna del braç, per tant passa desapercebut, i es va alliberant la progesterona, no? I llavors, que el que fa és inhibir l'ovulació. És un mètode que, lògicament, la dona no s'ha de preocupar diàriament d'aprendre cap cosa perquè ho porta i se va alliberant l'hormona i és per 3 anys. El DIU de coure és per 5 anys i l'implant subdèrmic és per 3 anys.
I a nivell de conseqüències? Perquè ja se sap, tota dona que hagi pres pastilles anticonceptives tenen alguns efectes secundaris. Sí. No sé si aquests anticonceptius també en tenen alguns.
Tots tenen efectes secundaris. Llavors s'ha de buscar... cada dona té potser un mètode, no?, que se li adapta millor. Primer també per la seva és una decisió important, amb tota la informació a la mà, és la dona la que de lliurement ha de decidir quin és el mètode que se li adapta a ella més, no? A vegades és per el que li han comentat, a part de lo que nosaltres diem, no? I llavors, bueno, doncs és la dona la que té, normalment, l'última decisió és de la dona. Nosaltres fem l'assessorament contraceptiu i ella decideix quin vol. Tots tenen pros i contres, però hi ha gent que s'adapta molt bé a... Hi ha dos o tres mètodes doncs, que els s'adapten molt bé amb ells.
Mm-hmm. Clar, aquesta part de divulgació en el fons de prevenció d'educació sexual, del que estem parlant ara és d'educació sexual, no? En aquesta part d'explicar mètodes anticonceptius, d'atendre aquesta dona un cop ha passat per tot aquest procés, per vostè és dels més importants? És a dir, per entenc, per evitar que aquesta interrupció voluntària de l'embaràs, no sé si s'hi podria dir cronificar, però que es repeteixin d'altres ocasions?
Sí, la contracepció és bàsica. És a dir, que el que interessa és que hi ha una sèrie de mètodes, explicar-los, que la dona decideixi, però de tota manera, la interrupció voluntària de l'embaràs, encara que a Catalunya em dedic que té les taxes més alta d'Espanya, però si ens comparem als països del voltant, doncs França, per exemple, o Suècia, o Regne Unit, tenen unes taxes més elevades d'interrupció voluntària. Però sí, és molt important treballar tot el tema de mètodes contraceptius i llavors ja es comença amb les xerrades que fem d'educació sexual i afectiva als instituts. És a dir, que nosaltres es fa molta feina als centres educatius de tot aquest tema ja, a tercer d'ESO concretament.
Clar, i quan van als instituts o quan reben aquestes dones a les consultes i fan tota aquesta informació en l'àmbit d'aquesta divulgació, d'aquesta prevenció al final de no només d'embarassos, sinó de malalties de transmissió sexual, etcètera, etcètera, detecten que no acabem de fer bé l'educació sexual des de les famílies? És a dir, detecten que realment hi ha molta informació que no acaba d'arribar tampoc als joves o fins i tot a les persones adultes que es troben en aquesta situació?
Bueno, hi ha molta informació, però no tota la informació es tradueix en coneixement, no? És a dir, que el jove necessita un acompanyament, una ajuda, un seguiment, és a dir, que no serveix solament en informar, perquè informació en tenen, però aquesta informació el que s'ha d'ajudar i molt acompanyar entre la família, el personal docent i el personal sanitari, no? Serien les persones, els agents més importants de cara a aquesta educació. O sigui, que s'ha d'intentar que tinguin la informació, l'han de tenir, perquè si no la tenen, això els hi fa més vulnerables.
Clar, i quan veuen que realment no hi ha aquesta informació, és a dir, que sí que hi és la informació, però que no ha arrelat aquest coneixement, clar, el punt de partida entenc que és d'anar reforçant tot aquest coneixement i tota aquesta informació, no?
Exacte. Primer als instituts, després si venen aquí a la tarda jove, després quan venen a la visita, és a dir, és... continuar doncs, informant i acompanyant, és a dir, és una feina d'ajudar.
Tornant a la interrupció voluntària de l'embaràs, em deia que un 92% són a petició del pacient. Aquest 8% restant respon a problemes que hi pugui haver en el fetus?
Sí, o una malaltia greu de la mare, que sigui incompatible amb un embaràs, una anomalia, o bueno, quan es detecta durant l'embaràs, sobretot ecogràficament o el que sigui, doncs, o una malaltia incompatible en el fetus amb la vida o anomalies congènites, etc.
I aquests casos no s'aborden des de l'ASIR?
No, això es fa a l'hospitalari.
Uh-huh. I hi ha un seguiment després, sí, des d'aquí, des del servei de reproducció?
Sí, bueno, un cop que la dona li donen l'alta i tal, també, tant psicològic si ho necessita, com sí, també visitem la llevadora i el ginecòleg i tot, sí, també es fa un seguiment.
Buscant d'alguna manera que no convisquin amb les dones embarassades o per les instal·lacions és pràcticament impossible.
Sí, això als hospitals sé que ara actualment es té molta cura d'aquest tema, per tot aquest tema de la situació, que ho fan doncs, amb uns llocs més apartats i tot això. Això sí que ha millorat considerablement als hospitals.
Hi havia molt debat, sobretot en algunes comunitats autònomes, sobre el fet d'obligar la mare a escoltar o no el cor de l'embrió. En aquest sentit, aquí què fan? El que la mare vulgui, aconsellen d'alguna manera?
Sí,
com ho fan?
No veiem el debat. Es fa una ecografia per confirmar que estigui del temps que ella, bueno, a vegades doncs, ja venen amb la prova de l'embaràs feta i saben l'última regla. Si no la saben, fem una ecografia per datar. Però bueno, llavors ho fem una mica, doncs, si la dona ho demana explícitament, doncs es fa, sense més.
Però ho ha de demanar explícitament
sí,
la dona,
Sí, s'ho ha de demanar. Si no, intentem fer una ecografia doncs, com més per veure el que veritablement ens interessa pel tema de la interrupció voluntària de l'embaràs.
L'anàlisi de sang, que ens deia que la demanen a vegades, és necessari en tots els casos?
El grup I i el REAC és necessari, sí, això sí. És a dir, que el grup I i el REAC és necessari perquè en el cas de la dona que sigui negativa s'ha de posar una cosa que es diu la gamma-globulina anti-D i llavors això sí que és necessari. Si ho té prèviament la dona perquè ha tingut un fill o el que sigui, no cal, però si no ha tingut, bueno, no té el grup I i el REAC, doncs s'ha de demanar, sí.
En aquest cas, per tant, el que ha de fer és saber quin és el seu grup sanguini, no? Suposo, entenc.
Sí, exacte. I a més ho demanem d'urgències. La veiem un dia, doncs el dia següent al matí al seu cap li fan l'extracció, ho demanem urgent.
Per no allargar, entenc també tot exacte. Aquest procés, no? Perquè
sí.
Aquests 3 dies que eren necessaris fins ara
sí. Allargaven
una mica aquest procés i el dolor de la dona o com ho vivien?
Bueno, nosaltres intentàvem que no es passés dels 3 dies, eh? Algun cop la dona expressament ens demanava temps perquè encara estava ambivalent, o amb una dicotomia, no? Però si no, com la llei deia 3 dies, doncs als 3 dies donaven la visita amb el ginecòleg.
Uh-huh. I pel que parlaven amb les dones, com es vivien aquests 3 dies? Eren uns dies de molta angoixa, de molt patiment, què els deien?
Bueno, hi ha gent que vol acabar quan abans millor, I hi ha gent doncs, que, pues, al contrari, que volia com un impàs, no?, per pensar una mica més. No? Depèn, és que, clar, depèn de la situació, hi ha moltes circumstàncies que envolten a les dones, no?, i que han de valorar i tal.
No, és una decisió complexa, no?, i entenc que cada dona és un món també en aquests casos,
sí.
No?, i en la presa d'aquestes decisions.
Sí, doncs... moltes vegades veus que hi ha una sèrie de circumstàncies que envolten a la dona que potser, si no les tingués, doncs tiraria endavant a l'embaràs, no? I bueno, hi ha vegades en situacions de vulnerabilitat, els problemes socioeconòmics, etc., doncs que porten a prendre decisions que no sempre són fàcils, sinó tot al contrari.
Doncs moltíssimes gràcies a Maria Victòria Cambrador, coordinadora de la CIR de Sabadell, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Vale. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.